Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11. Us parla Pere Gilart. El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha autoinculpat pel referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Aquest matí a la Ciutat de Justícia de Barcelona, acompanyat de diversos consellers i conselleres. Torra es suma, per tant, a la crida d'Òmnium Cultural, que pretén donar resposta a la sentència del Tribunal Suprem contra els líders polítics i civils de l'independentisme. Posteriorment, i a través de Twitter, el president ha assegurat que ho han fet en solidaritat amb els presos polítics perquè han estat condemnats per haver organitzat un referèndum i que defensar els drets civils i polítics no és cap delicte. Mentrestant, també a Barcelona, centenars d'estudiants universitaris i de secundària es preparen per la manifestació en contra de la sentència i que ha de tenir lloc a plaça Universitat d'aquí una hora, a les 12 del migdia. Recordem que des d'ahir centenars d'estudiants acampen en aquesta plaça i tallen la Gran Via. Es defineixen com la generació 14O i protesten contra la sentència del procés. Tot plegat, recordem, en el marc de la vaga indefinida convocada a les universitats. A les portes de Tots Sants i quan es preveu una gran afluència de gent als cementiris, a les Terres de l'Ebre, concretament al municipi de la Ràpita, s'han fet modificacions al cementiri municipal que disposarà per primera vegada d'urnes funeràries gràcies a la construcció de 55 columbaris. Des de Ràdio Ràpita, Sílvia Berbis, què més en sabem?
L'Ajuntament ha dut a terme l'última ampliació que permet l'actual recinte mortuori, incorporant per primera vegada la possibilitat de dipositar les cendres dels difunts. A banda dels nous columbaris, s'hi han construït 96 nínxols més a la zona del cementiri, coneguda com Illa Petúnia. L'obra ha tingut un cost de 48.000 euros. Esta última ampliació és l'última que permeten les dimensions de l'actual recinte. No obstant això, podrà seguir creixent en el futur gràcies a l'adquisició per part de l'Ajuntament d'uns terrenys adjacents. Albert Salvador és tinent d'alcalde.
Aquesta ampliació incorpora un centenar més o menys de nous nínxols i també per primera vegada uns 55 columbaris que simplement d'aquesta manera es podrà satisfer una necessitat cada vegada més demandada al municipi de poder dipositar al cementiri municipal les cendres dels defunts. Per tant, se complementa el nínxol convencional en aquests 55 columbaris.
El cementiri es va construir l'any 1910 i té una capacitat total de 3.865 nínxols.
Gràcies, Sílvia, des de Ràdio Ràpita. En el marc també d'aquests dies de festivitat, pel que fa a oci, al Maresme, el Casal de Joves d'Arenys de Munt acull avui la projecció d'una pel·lícula de terror i un cinefòrum. Helena Cots, Ràdio Arenys de Munt, bon dia.
Bon dia. El regidor de Joventut de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, Àngel Castillo, explica que aquest canvi es deu per falta de personal i hi ha unes obres que s'han estat fent al sostre de l'escorxador i que no han permès preparar el túnel del terror amb prou temps. El regidor ha assegurat que la intenció és seguir fent el túnel del terror de cara als propers anys.
Aquest any hem trobat doncs, que arran d'un problema que va haver-hi al sostre del que és l'edifici, hem tingut obres fins pràcticament aquesta setmana a dins de l'escorxador. Això no ha permès doncs, fer els preparatius que habitualment fem que seria fer el túnel del terror, i hem preferit, abans de fer una cosa que no acabés d'estar bé, perquè nosaltres ja us ho havíem comentat més d'un cop, intentant que no pugui el llistó una miqueta cada any, doncs hem preferit no, aquest any no fer-ho, per aquest motiu principalment, no? De que no ens ha donat temps. També és veritat que ens faltava potser personal per poder fer, diguéssim, les diferents escenes que habitualment posem dins del túnel, i ara ens hem coincidit que abans de fer una cosa doncs, que no lluís prou, doncs hem preferit doncs, deixar-ho córrer aquest any.
La tarda de cine de terror és avui mateix a partir de les 6 de la tarda a l'Espai Jove. L'activitat ha estat dirigida a adolescents i joves a partir d'11 anys.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La Venera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sardanes sí, sardanes no, sardanes sempre, pregunto jo, hi ha res millor? Des de Ràdio L'Escala no deixin d'escoltar l'esperat programa obligat de sardana. Cada dissabte a les 12 i cada diumenge a les 10. No hi falteu.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Vols estar informat de tot l'esport local? A la sintonia 107.6 trobareu tota l'actualitat esportiva local i més. Cada dilluns i cada divendres, de 1:45 a les 2, parlem de l'esport que t'interessa en el Zona Mixta amb Ivan García.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Són les 11:07. Avui és dijous, dia 31, últim dia d'aquest mes d'octubre, i això és el més calent a l'Aigüera, un programa que fem cada dia, aquesta setmana excepte divendres, demà que és festiu, i sempre, com no, comptant amb la companyia... De la Cristina Cantal. Cristina, bon dia, bona hora.
Molt bon dia i bon, com dirien, dijuernes, no, avui?
Exacte, un dijuernes, sí senyora. Bé, i ho dèiem, i al final la tradició s'ha complert. No ho sé si haurà plogut, però sempre per fira havia de ploure i la pluja ha arribat. No sé si Girona està plovent, eh?
De moment, que jo sàpiga, no, perquè ho he demanat així a fonts pròximes, però bueno, fa una estona, ara potser ja plou.
Ah, pues ja plou.
Aquí han caigut quatre gotetes ja, eh?
Sí. I bé, és allò que és la tradició de la pluja per la fira de Sant Narcís sempre havia de ser present. De moment semblava que no arribaria, però bé, sembla que podria ser, doncs, que hi arribés. Aquí hi ha, com deies, quatre gotes. Bé, i veurem aviam el temps que ens diu, aviam si aquesta castanyada pot ser tranquil·la que Halloween, tranquil·la en quant a pluja o no. Aviam si tot s'haurà de fer a dintre, no sé, si hi ha llocs que estan preparats per
fer-ho. Castanyes a dintre, si és un lloc molt petit, tindrem una mica de problemes, eh? Exacte,
els hauríem de fer amb un altre sistema, eh? Les castanyes haurien de ser un altre tipus de castanyes, eh?
No, deixa, ja n'han repartit prou últimament.
Sí. I poder encara les que es repartiran, bueno, esperem que no. Molt bé, doncs avui últim ja... Avui és últim de moltes coses, perquè és l'última aigüera que fem aquesta setmana, l'últim dia del mes d'octubre, i no sé si hi ha última cosa d'alguna cosa més.
Doncs serà l'últim sant i aniversaris del mes.
També.
Que això ho veurem més aviat. Ai, més endavant, anava a dir, més aviat no, més endavant.
Molt bé. Ara, si t'assembla bé, si t'agrada viatjar, viatjarem fins a les dues estacions meteorològiques que tenim per saber amb quines temperatures comencem el més calent a l'aigüera d'avui. Bé, i anem primer a la Closa del Llop, 17 graus en 4. Ahir estava un pèl més alt, avui res.
Hem baixat una miqueta.
Però res, allò que quasi ni es nota. I si anem fins a la Clota, 18 graus en 2. I aquí veig, mira, ahir hi havia una barca que sortia, avui n'hi ha una que està entrant.
Molt bé, mira, hi ha moviment al port, no? És el que podem deduir.
Sí, hi ha moviment al port, la passa de persona, aquí no veig ningú, hi havia una persona que anava pululant per aquí, i ara el que veig, doncs, és una barca que està arribant. Molt bé, això és el que tenim en quant a temperatures, aquests 17 graus en una banda, 18 graus en una altra, i ara Anem al que ens explicarà en Sergi Corral. No podrem arribar al cap de setmana.
No.
Només dels dos dies, perquè en Sergi sempre el cap de setmana ens el posa el divendres, però bé, si algú vol estar més informat, avui a l'informatiu de la una sí que ja serà més extensiu, el parte.
Doncs ja ho sabeu, escoltar Ràdio L'Escala, que així us enterareu de tot el que passa al vostre entorn, com per exemple quina temperatura farà avui, no? Aquesta previsió. El titular per avui i per demà és dies de cel molt variable amb núvols que aniran circulant tot el dia amb un ambient prou agradable. I concretament aquest dijous 31 d'octubre, aquesta castanyada, tindrem unes temperatures màximes d'entre 18 i 20 graus i unes mínimes d'entre 14 i 16. Pel que fa a l'estat del cel, ens hem llevat amb cel ennuvolat aquesta matinada i també a primera hora del matí, i cap al final del matí doncs aniran marxant els núvols i només restaran algunes nuvolades. A la tarda les nuvolades agafaran més cos i fins i tot no descartem algun petit ruixat, un ambient més fresc de dies. I pel que fa al vent, també ens hem despertat amb garbí fluix, que anirà calmant doncs a mesura que allargui el matí. Al centre del dia tindrem vent variable amb un xic de tramuntanet a primera hora de la tarda, que calmarà poc després. L'estat del mar, arrissada tot el dia amb àrees de marejol a la tarda, i bé, si voleu navegar, doncs teniu bandera verda per fer-ho, amb 18,8 graus pel que fa a la temperatura del mar.
Perfecte, això en quant a... Ep, ho tenia malament, això. Ara ho tinc actualitzat. Anem ja demà divendres. Com començarem aquest mes d'octubre, dia de Tots Sants?
De novembre.
De novembre, jo per què dic d'octubre?
Perquè vols tornar a començar el mes?
No, ja el que ha passat ja queda...
Sí, ja està, no?
Ja queda passat, exacte. Demà, dia 1 de novembre, dia de Tots Sants, dia de visita, a veure aquella gent que va portar les seves ofrenes als diversos cementiris. Aquest dia que el cementiri, depèn de quins, queden col·lapsats, eh? I aquí a l'Escala és un d'aquells que sol passar això. Però bé, a veure si tindran bon temps per anar-ho fer, quan el cel serà variable tot el dia, de matinada núvols més primets i ja al mig matí i migdia amb bandes de núvols més importants. De ponent a llevant, entre la tarda i la nit, quedarà un cel força ennuvolat. El vent garbí fluix de matinada, en calmes al matí. A migdia i tarda dominarà el migjorn de força 2-3 i a darrera hora un altre cop el garbí molt fluix. L'estat de la mar arrissada durant tot el dia. No els hi dic que les temperatures estaran a les màximes entre 18 i 20 i les mínimes entre 11 i 13. La temperatura al mar ha arrissat tot el dia, la temperatura de l'aigua del mar continuarà amb aquests 18 graus amb 8 i també aquesta bandera verda, aquesta bandera que dona opció a qui es vulgui anar a banyar, els valents que ho fan tot l'any, i també els que els agradi navegar, doncs també semblant que tindran un mar així per fer-ho. Molt bé, doncs, Cristina, això és el que ens diu en Sergi en quant al temps, i anem ara a un altre lloc. Anem a veure aquest resum de premsa.
Aviam, anem al quiosc.
Al quiosc, aviam què ens diu la premsa d'avui. Bé, i com sempre ho fem, amb els de més proximitat, com són el Diari de Girona i el punt avui, edició gironina.
Doncs comencem per aquesta edició gironina del Punt Avui d'aquest dijous 31 d'octubre, que obre amb una frase justament de Miquel Buch, el conseller d'Interior. Aquesta és la frase: el país ha respost a una sentència injusta, els partits no. Això ha generat frustració. Aquesta frase va acompanyada d'una foto doncs del conseller Buch, i també en destaquen tres més. Pel que fa al relat, diu que hem parlat de relat al dret a decidir. Tots estem parlant d'ordre... Joan, estic que m'enganxo, veus o no?
Vinga, torna.
A veure, tornem-hi. Que hem apartat del relat al dret a decidir, que tots estem parlant d'ordre públic. Pel que fa a la dimissió, diu que abandonar el vaixell ara seria una gran irresponsabilitat. I pel que fa a la investigació, diu que alguna actuació policial no s'ajustava als protocols establerts en relació, doncs, com ja dèiem ahir en portada, d'aquells 15 casos que estan analitzant per les actuacions policials dels Mossos d'aquests dies en aquestes manifestacions i mobilitzacions. I pel que fa a la fotografia principal, va acompanyar d'aquest titular: unitat des de la base, l'assemblea de càrrecs electes, 2.000 autoritats i un objectiu comú. I podem veure doncs en aquesta fotografia tot d'alcaldes, regidors i càrrecs territorials que van compartir escenari i projecte doncs amb els màxims representants del país.
Mm-hmm. Sempre que hi ha alguna cosa així, com el Mossos hi són pel mig, recordo també el 15M, també sempre el conseller d'Interior és el que està en el punt de mira i és el que té el protagonista sempre que passen aquestes coses, i Miquel Buch ha estat el protagonista aquests dies, doncs, amb això, si havia de dimitir, si no havia de dimitir, i tot el que ha passat amb els Mossos.
Una de les primeres frases de Buch va ser... Bé, adjunt amb el meu càrrec, demanar-me la dimissió. Vull dir que ell no era el primer, ni segurament serà l'últim. Fa gràcia, però, la contradicció en una mateixa portada, que veiem que Buch diu, com hem dit, que alguna actuació policial no s'ajustava als protocols establerts, però veiem a sota que diu que Marlaska nega els abusos de la policia i el ministre troba impecable l'actuació. I, a més, hem de recordar doncs, que es condecorarà els policies ferits aquests dies. Vull dir que, realment, dins de quin mateix de tot aquest estat, hi ha visions molt i molt diferents segons a quin punt es miren.
Clar, un és més per la, seria més Marlaska, Policia Nacional,
sí, sí,
i
està claríssim.
Està claríssim. Amb Mossos d'Esquadra. Molt bé, continuem.
Molt bé, doncs anem a veure què ens diu el Diari de Girona, i aquest és el titular. El rector de la Universitat de Girona diu que no té eines per garantir tots els drets. Afegeix que 9 professors de la UDG veuen aberrant el manifest dels rectors i que l'asfaltatge de Jaume I costa 55.000 euros i els danys ja pugen a 110.000. Els danys de les mobilitzacions, de la crema de barricades, doncs de tot el que ha anat passant aquests dies. La fotografia principal en aquest cas, doncs podem veure Pep Lluís Martí,
aquí, nou entrenador del Girona.
Sí, aquí cridant, podríem dir que se'l veu aquí en ple entrenament, no? I diu, Pep Lluís Martí vol un Girona agressiu, valent i ambiciós.
Aquesta fotografia, que bé, ha sigut una de les fotografies comentades sobretot a les xarxes socials per aquesta actitud que té l'entrenador vers un jugador, que és en Dimancà, un jugador que ha vingut aquest any, un nou fitxatge, i se l'ha vist, esclar, el que volia l'afició és veure això, una cara agressiva en els entrenadors, i per això aquesta fotografia ahir en el Facebook, en els llocs d'opinió del Girona, és una fotografia amb molts i molts de comentaris, igual que també passava a Instagram. Veurem això, tot això com es reflecteix en el camp. Molt bé, doncs deixem els diaris gironins i ens anem amb els d'edició de Barcelona.
Doncs comencem, si et sembla, per La Vanguardia, cobra amb aquest titular. Sánchez avisa al govern que no menys tingui la força. Afegeix que Iceta força el PSOE a recuperar l'aposta pel federalisme i la plurinacionalitat al programa electoral. M'ho posen molt difícil, Joan?
Sí, sí, ja
ho veus o no? La fotografia principal va lligada amb aquest titular, Podem veure doncs, a Pedro Sánchez i a Miquel Iceta doncs, que van protagonitzar ahir un acte electoral a Viladecans.
No sé si, jo no vaig veure, no sé si va ballar amb Miquel Iceta.
Jo tampoc ho vaig veure, diria que no. El que van ballar crec que van ser els independentistes que hi havien a fora, a l'exterior, que eren els que estaven allà protestant. Bé, no ho sé. L'haurem de buscar. Se li dona...
Se li dona bé, això.
Bé? Entre cometes?
Va ser tot graciós a la campanya aquella que el van veure dos allà ballant i aquí van descobrir una nova faceta que no sabien de Miquel Iceta, no? Molt bé, doncs continuem.
Doncs a veure què ens diu el periòdico. I obre amb aquest titular, Sánchez apel·la als catalans oblidats. Afegeix que el PSC força el PSOE a mantenir en el programa la defensa del federalisme i també que el líder socialista equipara Viladecans la ultradreta i l'independentisme radical. Bé. El que veiem aquí a la fotografia principal doncs, són manifestants i policies al voltant del Palau de la Moneda. En aquest cas estem parlant de Santiago de Chile, amb aquest titular, l'esclat social xilè posa al descobert la impotència de Piñera. Afegeix que anul·lats al país la Cimera Mundial del Clima i el Fòrum Àsia-Pacífic.
Sí, doncs Xile, que també està, com se diu, a l'ull de l'huracà, també en manifestacions, en protestes, en càrregues policials, ben bé, quasi, doncs... en un altre context, però igual que aquí. Bé, i acabem amb el Diari Ara.
Sí, cobra precisament amb aquest titular. Sánchez equipara l'independentisme dur a l'ultradreta. Bé, ja veiem que van tots en la mateixa línia, Afegeix que el líder socialista es proclama el candidat de la Catalunya oblidada i relegada per Torra i que el PSC força el PSOE, com bé dèiem, a tornar a incloure el programa tant el federalisme com l'autogovern. I la fotografia principal, en aquest cas, doncs és per als manifestants que us dèiem abans, que estaven a fora de Viladecans, a fora d'aquest acte polític que es va fer entre, amb el PSC i el PSOE, i podem veure, doncs, la cara, tots van amb una fotografia, no?, de Pedro Sánchez, on s'hi pot llegir en vermell a la seva cara, si tant talk, o sigui, seieu i parleu.
Curiós, està bé. Molt bé, doncs això és el que dona de si la premsa, aquest repàs que fem de els principals diaris catalans en quant a titulars i en quant a fotografies. I tot això és el moment de posar-hi aquest maridatge musical. I avui...
A ritme de rumba!
I avui ens anem amb Mojos de Brujo i la rumba de l'adiós.
A veure, a veure.
De l'adiós.
Adéu.
Ja hi és, sentir renacer. Diciendo adiós a las cosas que te oprimen del querer. Llegué, me fui, te perdí. Qué fácil es contar los días cuando tú no estás aquí. Dulce pena de perder. Trae nueva ocasión, hay de empezar otra vez. Tu bella ría que caí, me bruce y me puse en pie.
De Brujo amb la rumba de l'adiós cada dijous. La primera cançó que posem per maridar les primeres seccions és a ritme de rumba i avui amb aquest tema que acabem d'escoltar del grup Ojos de Brujo. Molt bé, doncs, Cristina, continuem 11:23 minuts i anem a aquell apartat de sants, aniversaris, notícies, refranys i també la cançó del dia. I avui sí que ja acabem aquest mes d'octubre. Ja
i acabes estem... pàgina, del santoral. Sí.
Acabem ja, hem de mirar a baix de tot, avui dijous, Sant Alfons Rodríguez.
Uh-huh.
Vol dir que si una persona se diu Alfons Rodríguez, avui podria celebrar el seu sant.
I si es diu només Alfons o només Rodríguez, no.
No. Sí, Alfons haurà de buscar quin dia Sant Alfons, i si es diu Rodríguez, no sé si els Rodríguez tenen un sant. Els Rodríguez són aquells famosos... persones que es queden a casa sols quan tothom ha marxat de vacances i quedat sol a casa a l'estiu és fer de Rodríguez. Això, una cita popular. Bé, també Sant Quintí, Sant Wolfgang, que ja és més complicat, i Santa Lucila.
Molt bé, doncs moltes felicitats a tots els que el vostre DNI porti aquest nom, no?
Molt bé, exacte.
Ja dit. Passem, ja gires pàgina, ja gires pàgina. Estàs preparant novembre.
Ja veig el mes de novembre.
Sí?
Mira, podríem aprofitar. Que,
home, sí, d'aquí és el sant demà.
Com que no naixerem...
No és tots els sants?
Demà és tots els sants.
Ah, vale.
Demà és tots els sants, també Sant Vigor i Sant Lutzini.
Uh-huh.
Dissabte és el dia dels difunts.
Sí.
És clar, això hi ha el dia de Tots Sants, després el dia dels difunts és dissabte, a Sant Victorí. I ja ens anem a diumenge, que és Sant Armengol, Sant Martí de Porres. Aquest mes hi ha dos Martins, eh? Hi ha Sant Martí de Porres i després el dia 11 és Sant Martí de Tous. Els Martins ho celebren el dia 11.
D'acord.
Però si hi ha algun Martí de Porres, doncs mira, el felicitem. Sant Humbert i Santa Sílvia. No sé si les Sílvies ho celebren també, aquest. Com que hi ha tants sants repetits en el santoral.
És el que té, eh? Que no només hi ha un dia, després doncs, cadascú escull quin és el que més bé li va en relació doncs, a quant temps fa que també hagi estat el seu aniversari, aquestes coses, no?
Exacte.
Segurament.
Sí, també. Molt bé, doncs felicitats a tots els que fan... I si ens hem descuidat algú, doncs també el felicitem.
Molt bé, i també doncs a felicitar els aniversaris, primerament, com sempre, a tots els oients que avui feu anys, moltíssimes felicitats. Jo vull felicitar la meva nebodeta, que avui també fa anys, avui fa 10 anys, agafa aquest tu a davant, eh? Un pas important a la vida. Mm-hmm. I també és l'aniversari que em fa, no 10, em fa 7 més, em fa 17, i estem parlant de l'Ansu Fati.
Sí, aquest jugador doncs, que ha sigut tota una sorpresa, un noi... que va debutar amb el Barça en 16 anys i tota una promesa i que, bueno, que ha demostrat quasi, podríem dir, que jugar com un veterà en els seus 17 anys amb aquella frescura, aquell atreviment que té, que a vegades, clar, jugar a primera divisió, debutar en 16 anys, imagina't tu el que és, i jugar en el Camp Nou, aquell camp immens.
T'has de sentir molt petit.
Sí. I ell ho ha fet com si ho hagués fet quasi tota la vida.
És que quan algú té un do, és el que té, i no s'hi pot fer més, eh? Només explotar-lo al màxim, eh? I gaudir-ho, sobretot. També felicitar la Piper Perabo, que en fa 43 ja, aquesta protagonista del Bar Coyote. Mm. Oh... Quins records, aquesta cançó. M'encantava. No sé si l'he vist 30 vegades, aquesta pel·lícula, Joan.
Carai.
Sí, carai. era molt fan.
Aquí servimos agua?
No!
Vinga, no sé tothom. Com ho estàvem parlant, aquella la cançó que canta, com hi ha tota aquella trifulca, que no es posa ordre, ja li agafa el micro i comença a cantar aquella...
One way or another, amor a missa.
Doncs aquella dels de les... Però aquesta molt bé, una noia doncs, que tenia com un pànic escènic
sí.
I després per cantar inclús li paguen els llums i després comença a cantar i comença quasi la seva carrera de cantar.
Perquè el seu somni era doncs, simplement composar cançons, que era el que a ella li apassionava, no? I que una artista genial doncs, cantés les seves cançons. Aquest era el seu somni, però a vegades doncs, per aconseguir somnis has d'afrontar pors també, i el seu doncs, era precisament pujar en un escenari a cantar les seves pròpies cançons. I bé, una pel·lícula de superació amb escenes molt divertides, la veritat.
Exacte, sí,
sí. Us la recomanem, qui encara no l'hagi vist. No. I felicitar també a Peter Jackson, que en fa 58.
I tu et preguntaràs, pregunta't a tu mateixa, qui és Peter Jackson? El director de la trilogia del Senyor de los Anillos, i que Déu-n'hi-do, aquesta pel·lícula, si no l'han vist, doncs és d'aquesta de recomanar veure-la, perquè és impressionant tot. Impressionant el que pot arribar a fer el cine avui dia, sobretot amb aquest tipus de pel·lícules, en quant a efecte especial, en quant als llocs, als escenaris que hi surten i tot això, que de fet, bueno, Nova Zelanda, el turisme que té, una bona part és turisme del Senyor de los Anillos, que va veure els escenaris on es van rodar escenes d'aquesta pel·lícula. Vull dir, això passa a vegades, no? Hi ha llocs que mira, que tenen aquell escenari i en allà doncs, la gent hi va veure, per veure... Doncs, com va ser això, com va fer-ho i tot això. I bé, doncs una saga doncs, que va dirigir Peter Jackson i quasi es va donar a conèixer amb aquesta saga. Ha fet més coses, però tot sempre el recordem per aquestes pel·lícules.
El seu compte bancari segurament també el recorda per aquestes pel·lícules.
I tant.
Bé, doncs moltes felicitats en aquest 58 que compleix avui Peter Jackson.
Molt bé, doncs ja després de felicitar tots aquests personatges, anem a les curiositats. I avui a les curiositats ens parla de Burilles.
De Burilles.
/ Colillas en castellà.
Uh-huh. Que no triguen molt a degradar-se.
Sí?
No sé si és la curiositat que ens explicaran, a veure.
A veure.
Sabies que... Des dels anys 80, una ONG ha netejat més de 60 milions de burilles i el número que circula actualment a l'oceà supera qualsevol altra forma d'escombraries. Fins que els filtres comencen a descompondre's, també alliberen tots els contaminants que absorbeixen del fum, incloses substàncies com la nicotina, l'arsènic i el plom. Aquestes, així com el plàstic en descomposició, són consumits per diverses criatures marines. I si això no és prou horrible, finalment acaben a la nostra pròpia taula.
Vol dir que mengem burilles?
Molta angonieta ara mateix, eh? Sí, clar, és el cicle, és el que està passant amb el mar, com també deien, amb els plàstics, no? Una burilla que acaba a terra, que acaba a la claveguera, que de la claveguera acaba al mar, del mar se'l menja el peix i tu et menges el peix, és un cicle vital i...
Vol dir que estic fumant sense adonar-me compte com menjo peix?
Pot molt ben ser, sí, sí.
Clar, som dines. Carai, ja miraré bé el peix que me mengi, l'obriré la boca i treure-li abans de menjar, a veure, treure-li la burilla que tingui per allà. Molt bé, doncs això és el que ens portava aquesta curiositat, parlar de burilles, i ara és aquell moment doncs, que anem a aquell apartat de notícies, saber què passava ara fa un any i què em passava ara fa 5. Cristina, ara fa un any, què es parlava?
Doncs aquest era el titular. Torna al Portal Blau d'hivern, que ha previst un total de 4 concerts. El primer celebrarà divendres al vespre i anirà a càrrec del grup Les Anxovetes.
I a l'informatiu en parlava així.
Aquest proper divendres es posa en marxa una nova entrega del Festival Portal Blau d'hivern. Des d'ara i fins la primavera s'oferiran 4 concerts de petit format. El primer, inclòs el Club Som Cultura, promogut pel Patronat de Turisme Costa Brava, anirà a càrrec del grup d'havaneres Les Anxovetes, que actuarà a l'Alfolí a 9:45 del vespre. Abans es farà una visita al cementiri marí. Marta Rodeja, regidora de Turisme.
Comencem amb aquesta primera activitat, que és un concert de Les Anxovetes, un grup que ja hem tingut alguna altra ocasió a l'escala, però és cert que té aquest esperit mariner i de venera que ens agrada molt. I el vinculem també amb una guiada al cementiri mariner. El cementiri mariner està en fase de rehabilitació, està ja bastant avançat, però aprofitem doncs, el pont de l'1 de novembre per fer aquesta visita guiada, que serà una primera visita guiada que potser en el futur s'acabarà consolidant i la vinculem doncs amb el concert posterior.
Bé, doncs que això és el que passava ara fa un any i en fa 5 era que en Joves de l'Escala rep el reconeixement de la Cambra de Comerç de Girona a la gala on es premien els establiments històrics de les comarques de Girona. L'empresa escalenca es va crear l'any 1939 i l'informatiu, un fragment d'aquesta notícia, en parlava així.
L'empresa escalenca Anxoves de l'Escala ha estat una de les reconegudes dins la 35a edició dels guardons establiments històrics que s'otorguen des de la Cambra de Comerç de Girona. Són negocis de 50, 75 o 100 anys que han rebut una placa de forja que a partir d'ara podran lluir a l'exterior del seu establiment. Anxoves de l'Escala va ser fundada l'any 1939 per Carla Sureda, encara amb el son dels bombardejos de la Guerra Civil. La seva filla, Magdalena Sureda, i el seu gendre, Jonàs Mallar, van potenciar l'activitat consolidant el negoci. Ells mateixos recollien el premi, agraïts i amb ganes de tirar endavant amb Ricardo Portabella, l'actual soci majoritari.
Molt contenta de tot el que ha passat.
I són 75 anys de que comences escrivint les caixes de peix, d'aquelles que passaven 40 quilos, que tot s'ha modernitzat, no? Que ara tenim una fàbrica pràcticament que tot funciona electrònicament, no? Tot és evidentment amb totes les dones que treballen com abans es feia, però tot està molt mecanitzat. Ah, el futur? No, evidentment, no? Perquè a partir de la base que el producte és molt bo, a partir d'aquí el món hi és, no? Hi és ara últimament estem mirant per l'exportació, estem a 15 països i anar treballant en aquest sentit.
Bé, només dic que aquesta notícia hi ha un error que diu Jonàs Mallar, gendre de Magdalena Sureda, i és el fill, no és el gendre, sinó és el fill, en Jonàs Mallar, que per cert va ser el nostre primer home del temps a Ràdio L'Escala.
Important, doncs.
Molt bé, fetes les notícies, anem al refrany, la dita o la frase del dia, i avui, com cada dijous, viatgem i anem amb una població d'aquí a l'Alt Empordà.
Com a Darnius, on els que no s'han mort són vius.
Aquesta és una dita de què es diu, això es podia dir quasi de...
De tot arreu. És perquè lliga Darnius amb vius,
en
però...
Vius, sí.
Jo estava a punt de dir-te, Joan, aquesta me l'hauràs d'explicar.
No, és que de, com buscut el lloc on t'ha buscut, només hi havia aquesta per escollir. A vegades n'hi ha dos o tres i sempre escolleixo una altra que... Bueno, una que quedi bé. Però és que de Darnius només hi havia aquesta. I m'ha dit, mira, ja que toca Darnius...
Doncs ja ho sabeu.
Diuen això...
Si us n'aneu a Darnius, si veieu gent viva, és que no estan morts.
Exacte. Això passa a tots els pobles. Com que tocava... Ja hem acabat la C, tocava la D, el primer poble de la D que hi ha allà en aquest llistat...
És Darnius.
És Darnius, i mira, hi va sortir aquesta.
Podria o bé, vigileu, perquè potser tots els morts estaran vius per Halloween, Castanyada, aquesta nit...
Ui, quin miet. Quina power.
És un xist.
És un xist, exacte. Bé, i arribem a l'últim apartat d'aquesta col·laboració que sempre fem juntament amb la Cristina, que és la cançó del dia. I un dia com avui, el 31 d'octubre de l'any 1993, i que segurament la Cristina que li posaven perquè
s'adormís, no?
S'adormís, perquè sempre donava ja molta guerra, com era petita.
Sí, és veritat, no ho negaré.
Una cançó que eren els Héroes del Silencio, amb aquesta cançó, La Herida. No sé si tu te'n recordes?
Sí, tant.
Enrique Bumburi, que era el líder d'aquesta formació aragonesa, Héroes del Silencio, dels que aconseguien el número 1 amb aquesta cançó live. Bé, i Cristina, ho hem de deixar un aquí.
Sí.
Però sempre ja saps que ens agrada que ens expliquis què fareu aquesta tarda al Far.
Exacte, perquè de 4 a 6 doncs, tindreu el Far aquí a la vostra ràdio local. I avui tenim un programa molt i molt complet. Entre altres coses parlarem, per exemple, del seminari PESCONET, amb els investigadors i participants també. Passejarem pel port de Sant Feliu de Guíxols i en descobrirem curiositats. Parlarem amb Amnistia Internacional a la secció de Veus Humanes. I finalment, sobre el mercat sense plàstic. Una iniciativa que s'ha portat a terme a Palamós.
Ah, molt bé. Bona iniciativa. Serà interessant escoltar-ho. Aviam, si en prenen nota a les altres poblacions.
Sí, idees d'aquestes bones que s'han d'anar acollint. I molt copiant. Bé. Aquí s'accepta que es copiï.
Perfecte. Doncs, Cristina, t'escoltarem aquesta tarda.
Fins després. Un petó, oients.
També sou molt bona gent. Después de todo,
parecen perdidos y prefieren a otros. Quedan cerdas manos ignorando lo dado. Si antaño se estrecharon, ahora están engañados. ¿Qué les hizo alejarse de su orilla intranquila? Tan siquiera un instante piensan en esos días. Siempre es la misma función, el mismo espectador. El mismo teatro en el que tantas veces actuó y perder la razón en un juego tan real. Quizás fuera un error curar. Prolongado, aunque sepa que miente, aunque sepa que es falso. ¿Qué demonios ocurre cuando miradas no se encuentran? La pelea de gallos se abrió.
El més calent a l'Aigüera.
Tot aquesta que acabem d'escoltar a l'aire d'Héroes del Silencio, cançó número 1 a les llistes de tal dia com avui de l'any 1993. Bé, i ara és el moment d'escoltar la proposta de la Montse Hidalgo, aquest Pla Vital, amb una entrevista que té com a objectiu facilitar tot tipus d'eines per viure millor, adoptar hàbits més saludables, conèixer el cos, la ment i adaptar-se a les noves tendències d'alimentació, relaxació, esport o moda. I avui amb una entrevista a Lucía Martínez i Aitor Sánchez per conèixer millor com hem d'alimentar les criatures fins als 12 anys. Tots dos són dietistes nutricionistes i acaben de publicar de manera conjunta la guia pràctica Què le doy de comer amb consells saludables. Interessantíssim per pares, mares que tinguin fills amb aquestes edats, fins als 12 anys. Escoltem? Vinga.
Pla Vital amb Montse Hidalgo.
La preocupació per una bona alimentació infantil augmenta de manera proporcional a les estadístiques sobre la salut pública de la població. L'increment de nens i nenes en sobrepès o la detecció d'algunes malalties en edats primerenques formen part de moltes converses al si de les famílies i de la societat. Avui abordem pautes saludables d'alimentació infantil de la mà de dos experts que acaben de publicar una guia per posar molt de seny i de coneixement en aquesta causa. Lucía Martínez, què tal?
Com estàs, Montse? Moltes gràcies.
Aitor Sánchez, benvingut.
Muy buenas, muchas gracias por invitarnos.
Els dos són dietistes nutricionistes. No sabem com alimentar els nens i les nenes d'avui?
Tenim massa opcions, potser, i llavors ens costa triar, perquè també tenim molts de missatges que són contradictoris. Tens, per una banda, el que et pot dir el teu pediatre o el servei d'infermeria del centre de salut, per altra banda, el que et diu la publicitat, els anuncis i tot allò que va escrit en els embalatges, que també ens volen informar, entre cometes, de coses. Llavors tenim molt per triar i és normal que les famílies vagin una mica perdudes. Llavors el que hem intentat és posar com una mica de seny i de sentit comú a l'hora de valorar tots aquests missatges i saber a qui li han de fer cas i qui ens està només intentant vendre alguna cosa però sense que allò que ens vol vendre sigui salutable veritablement pels nens.
També influeix molt la família a l'hora de triar.
La família és la que ha de fer la tria. Al final els nens i les nenes menjaran allò que es mengi a casa seva i allò que els seus cuidadors els hi donin, almenys fins que tinguin una certa edat. Però la família està influïda per tot això. Totes les famílies, psicòpates a part, volen el millor pels seus nens. No hi ha cap família que digui jo faré que els meus nens tinguin sobrepeso o que tinguin diabetis. Ells sempre trien pensant que trien el millor, però no sempre és així.
¿Y qué es el millor para los nens y las nenas?
Pues tan sencillo como comer saludable. Y esto es ahí una cosa que muchas veces se nos olvida, precisamente por todas esas presiones que ha dicho Lucía. Si ahora mismo eres una familia que se quiere preocupar por la alimentación infantil y muy probablemente visitases un supermercado, con mucha probabilidad acabarías teniendo un patrón de compra muy relacionado con productos infantiles. Y si estudiamos actualmente lo que suelen hacer las familias, vemos que hay ciertos productos que tienen el protagonismo de esa cesta de la compra. Las papillas infantiles, las leches de continuación, los potitos, y esto en los primeros meses. Luego ya damos los saltos a esos primeros yogures, postres lácteos, helados, el menú infantil, ¿no? Parece que casi todo lo que está dirigido hacia los niños nos hacen creer que está especialmente formulado para ellos y ellas, y verdaderamente no es así. Está especialmente formulado para madres y padres que quieren darles, ¿no? Claro, cuando tú vas por el supermercado y ves que esta papilla es infantil y le han echado muchas vitaminas y minerales, te relajas y dices, ay, si esto tiene que estar muy bien para mi hijo, lo pone. Está avalado muchas veces incluso por asociaciones de pediatría. Eso no te lo encuentras en las alcachofas, eso no te lo encuentras en la berenjena. No hay ningún sello que te tranquilice y te diga que tus niños pueden tomar zanahoria en el mes 8. En cambio, sí que lo vemos en otros productos malsanos que tienen en muchas ocasiones un perfil nutricional bastante, bastante mejorable.
Els consells que doneu, de quina a quina edat anirien?
Van des del naixement, perquè comencem parlant una mica de lactància materna, fins, nosaltres diríem, fins la preadolescència o l'inici de l'adolescència, 12-13 anys, quan acaben l'ESO, més o menys, fins aquí.
Quan comencen a cometre errors els pares? Ara l'Aitor deia això de que fer la compra requereix temps i els pares precisament no van massa sobrats i a partir d'aquí una mica es deixen influir.
Es comencen a cometre errors des del primer dia, gairebé et diria abans de sortir de l'hospital amb el naixement, perquè moltes vegades, per exemple, ja a l'hospital els hi donen a les mares mostres de llet artificial que no s'haurien de donar, per exemple. Aquí ja tenim alguns errors i ja es comença amb la lactància moltes vegades amb mites, amb creences que realment no són veritat i que poden fer que les mares en aquest cas, perquè parlem de lactància, que les mares prenguin decisions basades en conceptes erronis o directament en mites que no tenen cap validesa. Llavors ja comencem per aquí. Després tenim un altre punt d'inflexió molt important, que és quan els nens i les nenes comencen a menjar sòlid al voltant dels 6 mesos aproximadament, on ja ens comencem a trobar aquelles fulles de introducció d'aliments, on ens explica el que li hem de donar cada mes, de vegades superexactes, mitja clara o mig no sé què, no? Tot això avui en dia sabem que no té cap evidència científica al darrere i que amb unes precaucions bàsiques que expliquem al llibre, als nens a partir dels 6 mesos els hi podem oferir tot tipus de menjar saludable, bé sigui triturat en forma de farinetes o bé sigui amb trossets que puguin agafar en les mans. I a partir d'aquí ja ens fiquem de ple dins d'aquell escenari que estava parlant i que deia l'Aitor també, on ja comencem a estar rodejats de les farinetes industrials, els potitos, la llet de continuació, els iogurts especials pels nens, totes aquestes coses. I aquí ja pot començar el desastre més gros.
Ens posem a l'edat escolar. Pares hiperpreocupats i menjadors escolars.
Lo que muchas veces nos encontramos es que los comedores escolares no siempre ofrecen una oferta gastronómica. No tiene por qué ser gastronómica, sino es al fin y al cabo un sitio de restauración colectiva. Pero no siempre el menú escolar es saludable. Y esto es cierto que muchas veces preocupa a las familias y luego tenemos casos de familias que incluso están muy contentas porque al menos los niños se comen los del menú escolar. Entonces podemos encontrar esa contradicción de familias hiperpreocupadas, como ha dicho Montse, que quieren que sus hijos tengan una buena alimentación, pero en la escuela no sucede eso. ¿Por qué? Porque los pliegos de condiciones de las diferentes comunidades autónomas, desgraciadamente, tampoco es que tengan unos criterios muy, muy definidos. Afortunadamente, aquí en la Generalitat se dan muy buenos consejos. Luego hay que ver cómo lo ejecutan directamente las escuelas, porque esos consejos se pueden ejecutar de formas muy distintas, ¿no? Por ejemplo, si exigimos una cantidad mínima de nutrientes, y esto es un error muy típico, y tú tienes que hacer que el perfil del comedor escolar tenga una serie de hidratos, de proteínas y de grasas, que eso es muy muy general, tú puedes construir el menú y que esos hidratos sean a base de patatas fritas o a base de frutas, verduras y hortalizas. La proteína la puedes dar por salchichas o la puedes dar por legumbres. Entonces hay que analizar la calidad del menú y ahí, por ejemplo, también estamos perdiendo una buena oportunidad en la labor educativa que tiene el centro, que no siempre se dan las mejores recomendaciones para la media mañana. Y es muy muy común encontrarnos esas hojas que a veces reparte el profesorado con muy buena intención, que dice lunes lácteo. ¿Y qué se llevan de lácteo los chavales? Pues no se llevan requesón. Lo que se suelen llevar es un lácteo azucarado, un lácteo que muchas veces es de mala calidad. Martes, bocadillo. Y nos llevamos, pues, a lo mejor algo de fuet, de chorizo, de salchichón. Miércoles, dulce. Entonces vas sumando todos los días de la semana y aunque vamos a hacer el menú variado, no sempre és sinònimo de saludable.
Té importància els horaris de l'alimentació de les criatures?
Importància no la té. El que passa és que, clar, vivim en aquest món i no ens queda més remei que adaptar-nos a un horari, especialment quan els nens i les nenes comencen a anar al col·le. Però, per exemple, si parlem dels nadons, la recomanació de l'OMS és que es prengui pit a demanda i quan el nen vulgui, no... Potser als 80 hi havia encara aquell consell de no, el pit que es doni cada 3 hores i 10 minuts de cada pit, no? Per exemple, això està obsolet avui en dia i es diu que a demanda, quan el nadó vulgui. Clar, llavors seria fantàstic que poguessin tenir una vida on els nens mengessin quan tinguin fam i quan no, però sabem que no és possible. Llavors, el que sí que és important dir és que el que no és imprescindible és fer totes les menjades. I aquí tenim un exemple molt clar amb l'esmorzar. L'esmorzar sempre sembla que no és és l'àpat més important del dia, no? Això ho hem sentit. Com poden anar els nens a l'escola sense esmorzar? Doncs si no tenen gana, no passa res si van a l'escola sense esmorzar. Els hi posem a la motxilla un mig matí que sigui saludable, un entrepà, una fruita seca i no passa res. No cal obligar els nens a menjar si no tenen gana en aquell moment i poden menjar una mica més tard.
Si féssim una enquesta, jo crec que per golejada guanyaria com a plat favorit de molta canalla els macarrons, sense cap mena de dubte. I si a les criatures els agraden els macarrons, hi ha alguna cosa que fem malament perquè el resultat d'aquesta enquesta hipotètica sigui els macarrons?
Pues sí, probablemente eso que no hacemos muy bien es toda esa predisposición que hemos hecho para educar el paladar. lo que es muy común es que desde las primeras etapas de la vida se exponga a los niños, a las niñas, a esos alimentos tan fáciles de comer que hemos dicho antes, las papillas, la leche de continuación. El paladar se empieza a acostumbrar a un sabor muy dulce y, claro, luego viene acompañado de todos los snacks infantiles, de todas las propuestas que encontramos en el súper, que tienen un sabor muy azucarado, con unos umbrales para el paladar muy exacerbados. Y claro, si se acostumbran a eso los niños y luego le quieres dar acelgas, guisantes o simplemente un plato de potaje, ¿qué es lo que te dicen? Pues te lo comes tú. Y a mí me das los macarrones con tomate, que además es facilito de masticar, no me preocupo. Lo que acabamos recogiendo es una consecuencia de lo que se ha sembrado durante la primera infancia. Entonces, las recomendaciones más actuales lo que nos dicen es que a los niños habría que alimentarlos a base de comida. Vamos, esa cosa tan sencilla que siempre ha estado en la historia de la humanidad, porque verdaderamente las papillas industriales es un invento de antes de ayer. Si conseguimos acostumbrar al paladar a sabores convencionales, luego haremos que la recepción de distintos sabores y la introducción de nuevos alimentos sea mucho más espontánea y no tengamos necesariamente que acabar en un restaurante con nuestros otros amigos adultos y una mesa infantil apartada de niños que están tomando nuggets, croquetas, empanadillas, arroz a la cubana y pasta con salsa de tomate.
¿Qué le doy de comer? Una guía para que los más pequeños coman de forma saludable. Lucía Martínez, Aitor Sánchez, moltíssimes gràcies a tots dos.
Moltes gràcies a vosaltres, Montse, un plaer.
Moltes gràcies.
Pla Vital amb Montse Hidalgo. Estils de vida, nutrició, tendències,
El més calent a l'aigüera.
Aquest era el pla vital que ens portava avui la Montse Hidalgo amb Lucía Martínez i Aitor Sánchez, dietistes nutricionistes, i que amb aquest llibre, Que le doy de comer, doncs ens ensenyava maneres com preparar i com alimentar a nens fins als 12 anys. De les 12 i algun minutet amb música. Avui amb música d'orquestra, la que ens porta l'orquestra principal amb aquestes dues cançons. Tindrem temps d'escoltar-les, però són La motxilla azul i El primer amor, a ritme de ranxera.
Chiquillo, ¿qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente, cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Ni al recreo quiero salir, no me divierto con nada, no puedo leer ni escribir. Ni hace falta su mirada. Quedan sus colores, las hojas del cuaderno, dice amores a borrones. Yo quisiera mirarla en su pupitre, pero si ella ya no vuelve, mi salón será muy triste.
la de la mochila azul, la de ojitos dormilones. Me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Ni al recreo quiero salir. No puedo leer ni escribir, me hace falta su